Les històries protagonitzades per dos antagonistes sempre arrosseguen passions enfrontades. Més o menys com passa amb els grans equips de futbol o les grans marques esportives, la lluita entre Sega i Nintendo va tenir la seva etapa d'esplendor a començament dels anys 90. La veritat és que s'ho van treballar de debò. Després d'haver recollit èxits històrics, totes dues companyies van coincidir en un mateix període de temps amb dos productes tecnològicament punters i de qualitat espectacular. Sega amb la seva Mega Drive i Nintendo amb la Super Nintendo van ajudar a donar un salt definitiu al mercat mundial basat en els videojocs. Curiosament, va començar a casa nostra una dura batalla entre les marques per guanyar quota de mercat amb campanyes publicitàries comparatives mai vistes fins aleshores. Possiblement per això, els usuaris d'una o de l'altra consola es van trobar en fronts oposats. Era una mica aquell concepte que explica tan bé l'anunci de les begudes casa en el que grups de persones es pregunten «I tu de qui ets? Pot ser dels de taronja o dels de llimona?» En aquella època podia ser dels de Sega o dels de Nintendo. I els uns i els altres no es podien veure, i menys encara podien cometre el sacrilegi de jugar en jocs de l'altra consola. Les pàgines de les revistes dedicades als jocs dels oponents es passaven ràpid i sense fer-ne massa cas. O eres de Sega o eres de Nintendo, no hi havia terme mig. De totes maneres, d'amagat, els uns espiaven i jugaven amb les consoles dels altres, descobrint i reconeixent les seves virtuts. Amb tot, evidentment, la millor consola de l'època va ser la Mega Drive, segur. Game over. Mono catalana.
Game over a Ona Catalana.
Avui tindrem un programa distret, ja comencem bé. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge, com haureu pogut deduir, de la secció Game Clàssics d'avui, el dedicarem a descobrir les claus de la lluita més important de la història del mercat de les consoles. Es tracta de la Mega Drive de Sega i la Super Nintendo, dos aparells que van revolucionar el món dels videojocs a principis dels anys 90. Al Game Masters analitzarem el millor i el pitjor de les dues consoles amb els jocs més característics, les agressives campanyes publicitàries i els enfrontaments entre amics per decidir quin era el millor aparell. I per acabar el programa entrarem en el Game Now, avui amb l'edició 21 del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, com sempre amb presència important del món dels videojocs. Com sempre, si teniu algun comentari o alguna consulta, podeu escriure a gameover@onacatalana.com. És ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Dues consoles de marques competidores i, per tant, d'entrada antagonistes van repartir-se la major part del mercat dels videojocs a principis dels anys 90. Es tracta de la consola Mega Drive, de la marca Sega i de la Super Nintendo. Totes dues eren germanes grans de sistemes provats amb èxit arreu del món, la Sega Master System i la Nintendo Entertainment System, però la seva aparició va provocar el que va ser probablement la primera febre massiva de videojocs a casa nostra. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert García i Albert Murillo.
Si preguntéssim als jugadors quines han estat les dues companyies que més han competit al llarg de la història de l'entreteniment electrònic, segurament molts coincidirien en dues marques. Ens estem referint a Sega i Nintendo, i més concretament a dues màquines, Mega Drive i Super Nintendo. Poques vegades el món dels videojocs ha viscut una rivalitat tan intensa com la que aquestes dues companyies van protagonitzar a començaments dels 90. Endinsem-nos ara en la lluita més ferotge mai viscuda en el món dels videojocs.
Game Classics.
A començaments de la dècada dels 90, la situació de la indústria dels videojocs era molt diferent entre els tres grans mercats tradicionals. Al Japó, la consola PC Engine era la més popular, juntament amb la Famicom, coneguda aquí com la NES. Als Estats Units, Nintendo dominava el 90% del mercat, fenomen que molts psicòlegs van anomenar la generació Nintendo. I a Europa, dues màquines competien per fer-se amb el públic, la NES de Nintendo i la Master System de Sega. Per intentar guanyar un públic més ampli que l'aconseguit amb Master System, Sega comença a desenvolupar una nova màquina de 16 bits. Així, l'any 1989 neix la Mega Drive, la consola que pretenia derrocar l'imperi Nintendo sota el lema Jakumondai, que en japonès significa vendre 1 milió d'unitats. La la política de màrqueting que va emprendre Sega per vendre la seva nova màquina tenien el públic adolescent el seu objectiu primordial. Es va pensar que molts dels antics jugadors de la NES havien crescut i es va vendre la Mega Drive com una mena de pas de graduació. A tot això cal afegir-hi l'experiència de Sega en el camp de les màquines recreatives, gràcies a la qual es van versionar un gran nombre de jocs de tipus arcade de gran qualitat. Dintre d'aquesta gran campanya que Sega va preparar pel mercat nord-americà i destacar una iniciativa interessant consistent en crear jocs que estiguessin avalats per esportistes o cantants famosos. Així, van aparèixer jocs com Joe Montana Football o Michael Jackson Moonwalker. Els 8 bits de la NES encara resistien sense despentinar-se les empentes de Sega, que malgrat la gran competència que tenia, va aconseguir unes bones vendes de la seva Mega Drive. Va ser llavors quan Nintendo va fer l'anunci de la seva nova consola de 16 bits, la Super Nintendo, i les alarmes van començar a sonar a les oficines de Sega en la mateixa proporció que la gent reservava massivament la nova consola de Nintendo.
Hey, paisanos! It's the Super Mario Brothers Super Show!
We're the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers.
Nintendo tenia una cosa contra la qual Sega no podia competir. Uns personatges plens de glamour, d'entre els quals destacava l'inconfusible Mario. Sega necessitava una mascota. Per aquesta raó, es va crear Sonic, l'eriçó blau que aviat es convertia en l'emblema de la casa i en un èxit rotund de crítica i vendes a nivell mundial. El 21 de novembre de 1991 es produeix el llançament japonès de la Super Nintendo, coneguda allà com Super Famicom. Desenes de milers de persones surten al carrer i tota la ciutat de Tòquio queda col·lapsada. La màquina s'exhaureix en un tres i no res i a causa de l'elevada abstenció laboral, el govern japonès restringeix els llançaments de hardware de totes les companyies als caps de setmana. Treat, so Super Mario World, que acompanya el llançament de Super Nintendo, compleix àmpliament les seves previsions més atrevides i es converteix en un supervendes. D'aquesta manera, el combat ja no es limita a les dues màquines, sinó a les pròpies mascotes, que lluiten per fer-se amb el títol de millor joc de plataformes, no només del moment, sinó de la història. L'any 1992, el fenomen ja s'ha estès per gran part del món i la competència entre les dues companyies es troba en un punt àlgid. Les campanyes publicitàries són molt agressives. Nintendo posa de relleu la millor capacitat tècnica de la seva màquina. Sega, per la seva banda, vol transmetre una imatge de modernitat amb jocs que fugen del conservadurisme de Nintendo. Escoltem-ne un exemple.
Con todos vosotros, Super Nintendo. La consola con tecnología Super 16 bits más esperada. La última creación de Nintendo. Bestial. Con un cerebro muy superior a cualquier consola de 16 bits que hayáis visto jamás. Porque Super Nintendo no tiene uno, sino cinco microprocesadores. Uno central de 16 bits, más dos especializados en vídeo y otros dos en audio. Y porque su memoria es, ojo, de 256K. Y ya sabes, a más memoria, mayor velocidad, figuras más grandes, más numerosas, niveles más largos de juego, mayor resolución... Pero míralo tú mismo. Así de poderoso e impresionante es el cerebro de la bestia.
Tot i les dificultats que Sega té per aconseguir el suport de companyies terceres, ja que Nintendo tenia molts contractes d'exclusivitat, molts han estimat que la guanyadora del decisiu any 1992 va ser la Mega Drive. No obstant això, en anys posteriors, la balança s'anirà decantant més cap a la seva competidora en una lluita agònica que s'allargarà fins més enllà de mitjans dels 90. A Espanya i Catalunya es va reproduir la mateixa situació que la resta del món. Destaca especialment la gran política de packs realitzada per Sega durant l'any olímpic, que incloïen la consola i diversos jocs. També va ser important la labor portada a terme per Nintendo d'exportació i traducció de jocs de rol de gran èxit. En efecte, aquesta etapa en la història dels videojocs serà recordada com una etapa màgica. La competència entre Sega i Nintendo no va quedar reduïda a una mera disputa comercial entre les dues companyies. Va accelerar el desenvolupament de la indústria i la qualitat del joc fins a punts imaginables. I a nivell dels jugadors, el conflicte va acabar sent tan sa com emotiu en certa manera. Qui no recorda aquelles botigues que mai havien tingut videojocs plenes a basar de consoles i jocs? O aquelles llargues discussions entre partidaris de Mario i Sonic? És aquesta l'autèntica essència dels videojocs?
Si hi hagués paral·lelismes esportius, el Game Over d'avui seria com un Barça-Madrid. Entrem ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Doncs sí, després d'aquest fantàstic reportatge de l'Albert García i l'Albert Murillo, entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Sellas. Benvinguts.
Hola. Abans que comencis, és increïble pels oients. Portem, em sembla, 50 i pico programes. Quan es passa un reportatge, per la gent que ens està escoltant, els nostres contertulis poden o no escoltar-ho.
O fer comentaris,
o fer comentaris i tal. Ha sigut durant 6 minuts, no hi ha hagut paraula, em fa l'efecte.
Silenci sepulcral.
I tots allò escoltant, em sembla que hi ha hagut fins i tot, la gent s'ha apuntat algunes coses.
Era la concentració del
total,
moment.
Total, total,
La concentració del moment.
Abans del partit ja...
Sí, sí, hi ha concentració en aquest programa.
Exacte. A veure, crec que de fet, d'entrada, s'ha d'entendre la darrera frase de l'editorial com una provocació volguda per començar un debat que crec que és molt interessant perquè, a més, els grans beneficiats, com deia molt bé al final del reportatge, de tota aquesta lluita, de tota aquesta competència entre Sega i Nintendo als anys 90, finalment van ser els usuaris finals i la gent a la qual li agradaven els videojocs, perquè realment el que va contribuir tot això va ser a millorar el món dels videojocs, a millorar les màquines i a millorar cada vegada més el joc, no?
Però per... És com haurien de ser totes les competències. Competències que ajudessin a que el producte doncs anés guanyant en prestacions, en característiques, i no es limités a disputes de rebaixades de preus i coses així, sinó a millorar el producte.
O sigui, no una política de rebaixada de preu com la que estem visquent en aquests moments amb moltes consoles, sí, sinó una política de competència qualitativa, no? Si sembla, arribarem a l'actualitat, però comencem pel començament de tot. A mi el que m'ha cridat més l'atenció del començament del reportatge és que al Japó en aquells moments la consola més famosa i més venuda de totes era la PC Engine, cosa que aquí vam conèixer com a TurboGrafx, si no recordo malament,
però que va tenir
poca presència, no va ser una consola molt venuda aquí. Era. És curiós, no?
Sí, bueno, la PC Engine, des del año 1987 al 1991, fue la consola más vendida en Japón. Fue un sistema que se adelantó a su época porque fue el primer sistema que tuvo un procesador de 16 bits. Entonces, NEC, que es una marca muy conocida en el mundo informático en Japón, se metió y hizo ese soporte a medias con Hudson Soft, que es una compañía que tiene una política bastante similar a Nintendo en cuanto a política, de mentalidad a la hora de hacer juegos, que hace juegos muy divertidos. Entonces se unieron NEC y Hudson Soft y sacaron la PC Engine. Y entonces desbancó a Famicom. Perquè també Famicom ja estava en una època que, clar, ja...
Portaven molt de temps funcionant, clar, no? La que aquí coneixíem com a Nintendo Entertainment System. La Master System no havia tingut l'èxit... Sí que havia tingut èxit, però no l'èxit absolutament espectacular arreu del món com havia tingut la NES.
I a més el format dels
més
jocs...
Més o menys la posició era aquesta,
targetes, no?
Eren targetes,
no? Fa l'efecte?
Sí.
No eren cartutxos, ni CDs, ni...
No, eren, sí, com unes targetes. Entonces, claro, eso también que hacía que el precio fuera un poco más económico. Entonces, después, cuando Sega sacó la Mega Drive, que ya fue la primera consola con procesador central de 16 bits, pero bueno, eso también un poco entre comillas, y entonces NEC sacó el CD-ROM de la PC Engine, y ahí ya también se alargó ya más el liderato de PC Engine, y hasta que, bueno, Nintendo sacó la Super Famicom.
PC Engine van intentar treure al mercat americà, i de fet la van treure, però es van trobar amb un problema que va ser...
La Turbo Duo.
Va ser el fet que, a part d'això, que a l'hora de posar els jocs a la venda al mercat nord-americà, la consola PS Engine tenia una gamma de jocs molt de tipus japonès. En canvi, Mega Drive va sortir en aquest mercat amb uns títols molt americans, molt d'arcade, molt celebritats nord-americanes.
Per tant, tenim que la Mega Drive va aparèixer en un mercat que en aquells moments ja no era verge de 16 bits. Per tant, ja tenim una predecessora, per tant, no? Teníem una consola a partir de la qual la gent de Sega es va poder fixar, va poder mirar i estudiar i revisar abans de treure la seva consola de 16 bits. No era un mercat pur, com es va trobar Nintendo, per exemple, amb la NES, no?
Sí, era, bueno, eso, digo, la primera consola con características técnicas de 16 bits fue la PC Engine, y la primera consola que sacó CD-ROM fue la PC Engine. En Japón y, bueno, en el mundo, fue el primer país.
Aquí tenim l'origen, per tant, de la Mega Drive, que és un origen anterior Per tant, també la Super Nintendo i aquests anys probablement de coll van ser els que li van servir a la Mega Drive per fer-se un lloc important que llavors la Super Nintendo va haver de lluitar per poder aconseguir, no?
És una cosa que com vam comentar abans, s'ha mantingut al llarg de tota la història d'entre aquestes dues companyies, no? Sempre Sega ha sigut més avançada en aquest sentit i ha tret el hardware abans que Nintendo i això li ha facilitat pues, tenir una base d'usuaris més gran.
Francesc era més radical i deies Nintendo sempre arriba tard.
Bueno,
aquesta és la frase.
Nintendo sempre s'ha caracteritzat per tenir una política bastant conservadora. Tots recordarem, els que vam viure a l'època Mega Drive Super Nintendo, el famós Mega CD, el famós CD-ROM. No diguem Mega CD, diguem l'edició d'un CD-ROM a les consoles del moment, la Mega Drive i la Super NES, que va ser una mica com el boom tecnològic. Semblava que el Mega CD havia de revolucionar-ho tot, havia de tenir uns jocs terribles, havia de ser una cosa fora de tot el que s'havia vist abans. I aquest suport amb CD-ROM, que ja s'havia popularitzat en els PCs en aquells moments també, el PC amb CD-ROM era el que més tirava, arribava a les consoles. Els usuaris de Mega Drive tenien el Mega CD i se'ls hi prometien unes coses que al final no se'ls hi van donar, però els usuaris de Super Nintendo ràpidament, com gairebé totes aquestes guerres comercials entre grans marques, ràpidament van anunciar que ells també tenien un sistema de CD-ROM desenvolupant-se i durant molts anys van haver-hi doncs, imatges, van haver-hi fotografies del que semblaven projectes o dissenys i al final no es va acabar de fer mai realitat. Cosa que va servir perquè s'estava desenvolupant juntament amb Sony, va servir per ser la llavor que més tard seria la PlayStation.
Si us sembla, anem a acostar-nos una miqueta més cap a nosaltres. No sé si hi ha alguna cosa abans de parlar d'això, Eduard.
Bueno, sí, del tema de CD-ROM de Super Nintendo, uno de los grandes motivos técnicos porque no salió el sistema de CD-ROM para Super Nintendo ha sido, por ejemplo, lo que han dicho en el pequeño spot del famoso cerebro de la bestia cuando he dicho que tenía 5 procesadores. Y sí, realmente uno lo tenía 16 bits, pero el problema es que los otros 4 eran de 8. Uh-huh. De Super Nintendo. Es que Super Nintendo es una consola técnicamente muy rara. 16 bits pura tampoco es. Sería una 16 más 8 o una 12 más, yo qué sé, 8. No sé cómo catalogarlo, ya sería más difícil técnicamente. Entonces, el CD-ROM que hizo Sony, que lo llegó a terminar para Super Nintendo, no lo aguantaba el procesador de la Super Nintendo. Aparte tenía problemas que se calentaba mucho, que no podía procesar todo.
Y así de bé els hi va anar llavors amb la PlayStation, per tant.
Y después fue cuando Sony se retiró del proyecto y dijo, no, mira, si la base no es buena para hacer un CD-ROM, no se puede hacer. Entonces ya Nintendo fue cuando empezó a hacer contratos con Philips, con el tema de para hacer tecnología de soporte del CDI. Que al final yo creo que para lo único que sirvió fue para que saliera el Mario Hotel y dos celdas y un poco más para CDI, pero porque tampoco salió nada.
Lo que pasa que entonces en aquell moment era això, o sigui, era el CD-ROM era el més avançat i Sega tenia el més avançat, cosa que Nintendo doncs, sempre es quedava una mica enrere. També quan van sortir les 32 bits, tothom esperava quina seria la reacció de Nintendo en aquest camp, que no es va produir, més endavant.
Amb la 64.
La Nintendo 64, que va sortir, tothom diu, pues, una mica que va entre les 32 i de les 128 que van aparèixer llavors. És del seu número de bits, 64, sí. Es va quedar solitària, potser amb l'Atari Jaguar, que també era una consola de 64 bits que també no vas tenir.
Allà es van quedar. Quina va ser la primera vegada que vau provar una i l'altra consola, cadascun dels Game Masters, o com a mínim quina és la primera vegada que recordeu que la vareu provar, o quina és la primera impressió que us va donar una i l'altra?
Jo la primera...
Suposo que això enriquirà bastant, no? Perquè també ens permetrà contextualitzar una mica el moment, no?
La primera vegada va ser així amagat, perquè va ser amb el Zelda, que...
Una mica furtiu,
sí.
L'Albert.
Jo tenia la màquina, però no tenia jocs perquè era així per Reis, i em van donar la màquina així perquè l'anés veient, no?
Això és el típic regal
de... Els pares són increïbles.
Els pares que no saben ben bé que és un videojoc i regalen una consola sense joc.
No, però de fet, s'ha de regalar el regal quan toca, no? Però va ser molt insistir, bueno, va, donem la Super i el dia Nadal pues, ja jugues amb els jocs, no? Que és el més normal. Jo vaig anar a alquilar un joc i vaig estar jugant, i de fet va ser aquesta la primera vegada. I el recordo molt bé, perquè era en anglès, no m'entrava de res.
Ostres, sí. Furtiu i pagant calés.
Això em sona una altra cosa, que no diré. I amb la Mega Drive?
Amb la Mega Drive va ser també pues, quan me la vaig comprar, amb el Sonic i el Solo en casa.
Home, l'on. Compte amb el joc. Edu.
Yo, bueno, yo jugué antes a la Mega Drive, lógicamente, al Altered Beast, me acuerdo el primer juego que salió. Y la sensación que me dio, técnicamente, lógicamente, acostumbrado a jugar a la Nintendo, pues sí, técnicamente me dio una sensación de que era mejor. Però jo dic, els jocs són més divertits que el de la Nintendo.
I amb la Super?
I la Super, ja la primera vegada que jugué ja me quedé... Mario World. Mario World, ja jo dic, que passada de juego.
Esta és mi casa.
Albert.
Jo seré ràpid. En aquella època estava absolutament agafat per Amiga i sabia d'aquest món, però no vaig entrar-hi fins fa poc que em vaig comprar la Mega Drive i que he jugat, però en aquella època per mi el món era Amiga i res més. Res més, fins i tot és que no sabia que existia, però no m'interessava
en absolut.
En absolut, és curiós, eh?
Francesc?
Jo va ser en un Sony Mac, precisament, on estava buscant si em compraria una NES o una Master System, i que va ser just l'any que va sortir la Mega Drive, em sembla. I, bueno, doncs, òbviament vaig canviar d'opció entre la NES o la Master System, tenint la Mega Drive. Em vaig comprar la Mega Drive, i la primera vegada que vaig jugar a la Super Nintendo va ser quan se la va comprar un amic meu, i ja potser un any després de comprar-me jo la meva.
De fet, una de les coses, ara que dius això, importants de la Mega Drive era la compatibilitat amb Master System mitjançant aquell adaptador que permetia als que havien tingut abans la Master System...
Com pues, es deia?
Sega Converter o alguna
cosa. Sí, Master Converter.
Master Converter.
Sí, sí.
Que, de fet, també ho van implementar també en el cas de Master System Game Gear, perquè la Game Gear no era bàsicament... Sí. Era com una... Era exactament gairebé una
Master System
perquè l'adaptador que ell l'únic que feia era compatibilitzar, era donar-te un suport per poder posar el cartutx de Master System en una Game Gear.
I tu, Jordi?
La primera vegada que vaig veure una Sega Mega Drive, realment, com l'Edu, vaig quedar absolutament bocabadat amb l'espectacularitat dels gràfics. Era Altered Beast, perquè era el joc que, de fet, a l'estat espanyol sortia el primer pack de venda de Mega Drive, venia amb la Mega Drive, i l'Altered Beast, que era un joc basat en una mena de món com mitològic, com d'arrels gregues, podríem dir.
Com diu l'Albert, és un joc que fa por, eh?
Sí,
té tota la raó.
Una mena d'arrels greco-romanes, amb tota l'estètica, en la que doncs ets un personatge una mica licàntrop, no?, que transformes en home llop, però després a la segona part ets una mena de drac, i ets el típic personatge, doncs, el típic personatge de mitològic, diguéssim. I era un joc molt, molt, molt espectacular, com a mínim visualment. El que vaig veure seguidament, al mateix moment, perquè després d'un van posar l'altre, va ser el Sonic, i llavors sí que vaig quedar assegut literalment a la cadira. Havia vist el Sonic en una revista d'aquestes angleses que compraves en un quiosc, d'aquests que els arribaven només cada 3 mesos alguna, i encara per equivocació, i havies que ja tenien el pòster de Sonic, tenien tots els nivells desplegats perquè el veiessis, i havia quedat bocabadat només amb la revista, i quan el vaig veure en moviment, tots els 3 primers nivells de la, com es diu, el Green Hill Zone, i després el Marble Zone, que és la zona també com grega, en la que hi ha com una mena de riu de lava que et persegueix, vaig dir, és que això és com una màquina recreativa a casa.
No? És que justament era l'època que ja podies dir
aquesta,
això.
No? Sí, sí. La sensació era dir, és que tindré el que hi ha en una màquina recreativa a casa. I una mica la sensació que vaig tenir va ser la de dir, és que tots els jocs que surtin per Mega Drive, tots hauran de ser bons per nassos, perquè és que està molt bé, la màquina ho permet, no? Llavors et ve el desengany quan dius, és que trobes que hi ha jocs que no estan a l'alçada. És una mica el mateix que et passa quan surt la PlayStation 2 i dius, és que aquí tots els jocs que han de sortir per PlayStation 2 han de ser bons, perquè és que la màquina està molt bé realment, i llavors et trobes el que et trobes, no? Mm-hmm.
Això és el que fa que realment les especificacions tècniques posades costat per costat donen una màquina millor que l'altra, però és només la forma en què s'aprofiten i el disseny dels jocs que es fa el que et donarà el que una màquina sigui la guanyadora o no sigui la guanyadora, o sigui millor o sigui pitjor. Per això el millor no és dir mai qui, si la Super Nintendo és millor que la Mega Drive, sinó és dir, és que a mi m'agrada, aquest joc és molt bo i aquest joc és molt bo i aquest joc és molt bo, i tenir una col·lecció dels millors jocs, siguin de la consola que siguin, i poder disfrutar-ho de tot, perquè anar amb un
o amb l'altre és una mica una bestiesa. Vist des d'aquest punt de vista,
limitar-te a una és perdre't gran part del que hi ha en l'altre.
Però en aquell moment és una mica el que passava probablement per necessitat. Si tu havies aconseguit que et compressin una Mega Drive, probablement seria molt difícil que et compressin una Super Nintendo si a casa teva doncs no tenien una capacitat, un potencial o un interès especial en el món dels videojocs, que no era el més normal.
Per descomptat,
època,
això és com el cas ideal. Pensa, a més, el que comentaves de l'aspecte de la recreativa és que en aquella època, començats ja als primers 90, tots partíem, si fa no fa, de la base dels 8-bit, dels ordinadors de 8-bits. Mm-hmm. Només els afortunats havien tingut, potser alguns anys abans, havien tingut la Master System o la NES, però era una cosa relativament encara menys freqüent.
El salt era de l'Amstrad CPC o de l'Spectrum a la Mega Drive,
sobretot,
no?
pel preu del format, passat a tenir un Amstrad CPC o un Spectrum amb jocs de cinta de 800 pessetes, 400 pessetes, 1.000 i algo pessetes, els que tenien un MSX que si de tant en quant ens compraven un cartutxo ja eren les seves 4.000 pessetes o 3.000 o 5.000 i ara...
Era una l'any, per l'aniversari o per Reis.
Era la barbàrie. Imagina't tenir una consola en tots els jocs costessin 4.000 o 5.000 pessetes. Clar, òbviament, això no hi havia economia que ho aguantés.
Que van anar pujant cap a 10.000, fins i tot,
Què passa? Que tots ens trobem en aquell moment on, potser per les situacions econòmiques són més bones, el món dels 8-bits desapareix totalment i doncs la gent troba ràpidament els seus substituts amb aquestes consoles i el salt qualitatiu és realment evident.
A veure, tenim ja les dues consoles més o menys situades i llavors tenim les campanyes publicitàries de llançament que, sobretot pel que fa a Super Nintendo, van ser molt potents, molt ben pensades, probablement la primera vegada que es va fer, perquè amb la Mega Drive no es va fer, una campanya publicitària pensada amb una bona estratègia de comunicació des del començament fins al final. Més o menys van fer el mateix amb el Game Boy, però no tan ben fet. Va ser una mica un entrenament, però amb la Super Nintendo recordo tots els camps de futbol plens de Super Nintendo, recordo vídeos regalats en les revistes de consoles amb totes les novetats que sortirien, recordo revistes especials encartades només per a Super Nintendo, anuncis en premsa, tanques publicitàries, una campanya molt ben pensada, molt ben organitzada, amb un eslògan que llavors ens va quedar a tots, que era el que hem sentit abans, molt ben inclòs en el reportatge de El Cerebro de la Bestia, no?
Sí, bueno, hay que reconocer que no era Nintendo España en aquella época, era Herbe. Era Herbe la que distribuía los productos de la marca Nintendo aquí en España. Hay que reconocer que los packs que hizo Nintendo fueron muy importantes para vender máquinas, digo. Salió en junio del 92, creo. Aquí en...
¿El pack de Street Fighter con Mario World?
No, el pack de Street Fighter salió en diciembre del 92.
Va ser el juego.
Pero la consola cuando salió nueva fue en junio.
Va sortir el juny. Sortir l'estiu, que més o menys van encarar quan s'acaba el curs i és allò el típic regal de les bones notes. Penso amb la ment del director de màrqueting d'aquella època, diguéssim. I llavors, doncs, la segona campanya forta va ser a l'hivern, més o menys.
Sí, al principi salió con el Mario World solo, i després ja el pack que jo crec que rompió moldes fue el pack del Street Fighter. Ese fue el pack que hizo vender en Navidad, pero más por el Street Fighter que por el Mario World, porque era la fiebre de la época del Street Fighter.
En aquella època Sega va treure el Sonic 2, recordo perfectament, i clar, els que ja teníem la Mega Drive doncs ens vam haver de contentar, que de fet era un gran joc, però clar, dèiem no tindrem la Street Fighter, però tindrem la segona part de Sonic, que era doncs tot un joc, tot un mite molt esperat, no?
És que Nintendo va tenir una gran política de jocs en aquells primers moments. Realment la Nintendo tenia...
Els van saber triar jocs... molt bé, no n'hi havia molts, però estaven molt ben triats.
Eren jocs que venien la consola, realment. A part de que el primer set de jocs que van aparèixer a Europa o a Espanya per vendre la consola, en si mateixos eren bastant bons. Hi havia el Super Soccer, que era bastant curiós per aquesta vista com des del gol, no? Que veies des de darrere, era molt curiosa. Hi havia l'F-Zero, que és un gran joc, i van haver-hi, havia el Super Mario World, que en si mateix era un gran joc i era per atraure de tota la gent.
El Super Ghosts and Goblins.
Però, exacte, quins són els grans jocs a part de la marca Nintendo que realment no estaven en Mega Drive i et venien la consola? Ghosts and Goblins, hi havia una versió per Mega Drive i alguns diuen que és molt més fidel a la recreativa que no pas el Ghosts and Goblins, però tenies Super Castlevania i tenies a la Street Fighter. Van ser jocs que realment venien la consola. Molta gent s'ho comprava perquè volia jugar aquests jocs i no tenia en altra consola una cosa similar.
La raó d'això, d'aquests jocs de companyies que no fossin de Nintendo com Street Fighter o Castlevania, és que Nintendo tenia molts contractes d'exclusivitat amb marques molt famoses, sobretot japoneses, no? I Mega Drive estava una mica que s'havia d'aguantar amb la seva pròpia producció de jocs per recreativa i també el suport molt important d'Electronic Arts amb jocs esports.
Es que, bueno, Nintendo es eso, tenía contratos con muchas compañías japonesas y Sega, como al mercado japonés, al estar en un tercer lugar, ¿sabes? Entonces se decantó más por potenciar mejor Europa y América. Entonces, por ejemplo, los contratos que tenía con Electronic Arts, Nintendo no los tenía, por ejemplo. Pero son juegos que Sega sabía que en Europa y en América i van a vender más que...
Estem parlant de tots els jocs de futbol del FIFA, estem parlant del John Madden, estem parlant de jocs com el Road Rash, per exemple, de Mutus, no? Que eren jocs molt d'Electronic Arts, molt d'aquesta estètica de videojoc americà.
Una d'aquelles coses que es deia molt en aquell moment era que Sega era una consola molt encarada als jocs esportius, a la simulació esportiva. Realment tenies, gairebé tots els jocs esportius tenien versió per Sega Mega Drive, les grans figures apareixien en jocs de Sega Mega Drive, i el que era a nivell dels Estats Units era la que s'emportava, cada any sabies que tenies un John Madden, tenies un NFLH, tenies un NBA...
I fins i tot semblava, en casos com el FIFA o l'NBA Live, que la versió de Mega Drive sempre era millor en aspectes tècnics que la Super Nintendo, es veia més nítida, més...
A veure, aquí ja volia arribar jo, perquè és que aquesta conversa és molt light. Jo, des de fora, he vist ara, jugant amb les dues consoles, podria dir jo, ara, que em fa l'efecte que la Super Nintendo, la qualitat gràfica és millor. Penso.
És que ho és.
Aquí volia entrar.
Però aviam, la cosa és...
Jo crec que els jocs de Mega Drive eren més definits i els jocs de Super Nintendo tenien més colors.
Sí. Tècnicament Super Nintendo és peor que Mega Drive, tècnicament.
M'agrada sentir això de la veu sentido, i de la boca de l'Eduardo.
En el sentido gràfic, cuidado, en el sentido gràfic, no global. Global, tampoco. No se puede decir que Super Nintendo es mejor técnicamente que Mega Drive, porque cada una tiene sus cosas mejores y peores. Por ejemplo, sonido era muchísimo mejor el de Super Nintendo. Velocidad era muchísimo más rápida la Mega Drive. Capacidad, resolución gráfica era mejor la de la Mega Drive. La de Super tenía los píxeles muy grandes.
Lo que pasa es que, por ejemplo, la Super Nintendo también tenía muchas cosas implementadas para hardware, como el famoso Moda Set, que donaba una espectacularidad gráfica fora de lloc, cosa que la Mega Drive no tenia o li era molt difícil d'implementar.
Perquè aleshores no estava tan acostumat als 3D, no?
No només això, sinó que, per exemple, la Mega Drive es basava en un xip bastant conegut, no sé si era el 68.000.
Sí, el processador, sí, el 78.000 Motorola.
Exacte, que era un xip bastant conegut, em sembla que, no sé, ara dic una
pastesa. L'Amiga el
processava. Exacte, formava part dels xips d'Amiga. Per tant, una cosa bastant coneguda per als programadors, que tenien ja eines i experiència per poder programar per ella, cosa que la Super Nintendo em sembla que era una cosa ja bastant més feta per ella.
I además que era más difícil programar para Super Nintendo por el tema de los coprocesadores.
Cosa que després es va trobar a la Saturn, amb els dos xips SH2, que ja anaven en paral·lel, que eren aquests 32 bits que tampoc no sabies ben bé com eren, que li va donar tantes dificultats a l'hora de programar, cosa que no va tenir, per exemple, la PlayStation, que es basava potser en un sistema més basat en un sol processador.
I preus? Hi havia diferències, no de la consola, sinó dels jocs?
Sempre eren una mica més cars els de Super Nintendo. A vegades molt més, però normalment sempre hi havia com unes 1.000 pessetes de diferència.
Un pèl més cars. Sí. Però de totes maneres, és veritat, m'ha cridat molt l'atenció això, que és una cosa que sempre havia pensat i a més sempre havia comentat, i m'ha agradat sentir de la veu d'un Super Nintendero, no? Diguéssim que és veritat que els píxels de la Super Nintendo, els personatges, els puntets dels quals estan formats els personatges, els sprites, diguéssim, que es mouen per la pantalla, eren més grans, i és que en realitat es veien més grans, es veien gràfics pixelats, cosa que en la Mega Drive es veien molt més definits. Què passava, però, amb la Mega Drive? Que els jocs es veien al mateix joc, es veia com apagat.
Però fixa't una cosa.
Estava com tamisat.
Fixa't una cosa, Jordi.
I en Super Nintendo era una explosió de color.
Fixa't una cosa, Jordi.
La paleta era más pobre en Mega Drive. És això, cada una tiene sus características mejores.
I hablando de resolució, sempre ens estem fixant que no estem parlant de PCs. La resolució del joc és una cosa, però al cap i a fi tots l'estem veient en una pantalla de televisió. Una pantalla de televisió normal i corrent. Alguns poden tenir televisions més bones, més grans, altres més normals, més corrents. Totes que es connectaven a través de la toma RF, toma d'antena, que no tenen ni una gran qualitat ni res, amb la qual la qualitat que nosaltres veiem sempre era molt relativa i molta gent la podia veure si connectava per euroconnector o per audio-vídeo molt millor que no pas la que tu tenies a casa. Per tant, això és bastant discutible, però el que sí que no és discutible és que la Mega Drive tenia una paleta de colors de 256, em sembla, i només podia mostrar 64 a la vegada, i la Super Nintendo tenia una paleta com d'uns 16 milions de colors.
32.768
colors. Però això era a la vegada? No.
No, això era la paleta.
La paleta era de 32.000 i pico, però a la vegada potser em podia mostrar molts, molts més.
I simultanis en pantalla, que jo recordo, crec que eren...
256, potser.
No, 128 els primers jocs i després ja se llegó al nivell de... Però això fa molt al final, eh?
Això fa
de 256.
Que jocs fets exactament per la Super Nintendo i per la Mega Drive, obviamente l'espectacularitat gràfica sigui molt més maca la de la Super Nintendo que la de la Mega Drive. Però a la vegada fa que jocs per Mega Drive que tinguin un aspecte visual molt bo tinguin molt més mèrit. I jo només posaré l'exemple de la Street Fighter. La Street Fighter per Mega Drive sembla increïble que estigui mostrant només 65 colors en pantalla a la vegada, cosa que no ho fa. Fa servir un truc de hardware per mostrar-ne més. Però jo he vist imatges de desenvolupament del joc de Capcom, com l'anava fent, mostrant la paleta estàndard de la Mega Drive, i bueno, no té res a veure amb el que va sortir després, que el podies posar costat per costat del Super Nintendo i no saber quin era quin.
Sega, Nintendo, una de les grans lluites de començaments dels anys 90 és el que estem parlant avui aquí al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb comentaris de la gent del carrer, gent anònima que en el 2003 es manifesten sobre la crisi, sobre la lluita Sega Mega Drive i Nintendo, Super Nintendo, de començaments dels 90.